Ràdio Estel. A Ràdio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Molt bona tarda, quan passen uns minuts de les 6, comença el programa Persona i Vida, un programa que pretén transmetre els principis ètics positius sobre la defensa de la vida, des de la concepció fins a la mort, alhora que també explicar i difondre la doctrina social de l'Església en relació a la vida i a les qüestions sanitàries. Salutacions cordials al control, en Xavi Aguilar, i qui us parla, Gerard Carrión.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat. Esteu escoltant Persona i Vida a Ràdio Estel.
I abans de donar pas al convidat, fem un apunt pel que fa a l'actualitat mèdica d'aquesta setmana. El dilluns passat vam conèixer que el nombre de nadons nascuts per fecundació in vitro a Catalunya s'ha multiplicat per 5 entre el 2001 i el 2010, passant de 1.200 a 6.000 nounats, que en termes globals representa que el 3,7% dels nadons catalans venen al món gràcies a tècniques de reproducció assistida. Estadística de la reproducció humana assistida detalla que les diferències entre els cicles iniciats, el volum de transferències i el nombre final de nascut respon al fet que el percentatge de processos que acaben en un embaràs d'èxit és del 30%. I diversos mitjans de comunicació francesos, recordem que es van fer ressò a començaments d'aquest mes d'una circular interna del Ministeri de Salut francès publicada per Le Parisien, en la qual es recordava a les clíniques i facultatius francesos les penes de fins a 5 anys de presó i multes, atenció, de 75.000 euros per informar els seus pacients de serveis oferts en clíniques estrangeres que no vagin d'acord amb la legislació del país. L'avís feia referència al fet que la situació tendeix a empitjorar amb la venda a domicili cada vegada més agressiva de determinats serveis i publicada l'extracte d'una carta d'una clínica barcelonina on s'oferien fins a 500 euros per cada pacient francesa que fos enviada. I avui és dijous i, per tant, toca parlar de medicina. Els dimecres parlem de bioètica. I la convidada d'avui és metge especialista en dietètica i nutrició al Policlínic de Sant Cugat, a Sant Cugat del Vallès, i també és membre vocal a l'Associació de Metges Cristians de Catalunya, la doctora Cristina Canet. La dietètica és la ciència que estudia els règims dels aliments, estant amb salut o malalt, d'acord amb els coneixements sobre fisiologia de la nutrició en el primer cas i sobre la fisiopatologia del trastorn en el segon. És l'estudi gènic de l'alimentació que permet establir de manera científica la relació alimentícia o dieta que convé a una persona segons el seu treball o sobre el seu estat de salut. El dietista és l'especialista en la dietètica. A l'antiga Grècia, Hipòcrates va ser un precursor de la dietètica. Deia que el teu aliment sigui la teva medicina. I la nutrició és la ciència que estudia els nutrients i altres substàncies alimentàries i la forma en què el cos les assimila. Només és possible tenir una idea aproximada dels complexos processos que els nutrients experimenten dins del cos, com s'influeixen, com es descomponen per alliberar-se en forma d'energia o com són transportats i utilitzats per reconstruir infinitat de teixits especialitzats i mantenir l'estat general de salut de l'individu. Durant el programa d'avui donarem unes pautes per tenir una dieta equilibrada. Donem ja la benvinguda avui dijous a la doctora Canet.
Bona tarda, Gerard.
I moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me aquesta tarda.
Comencem parlant una mica del sobrepès i de l'obesitat. Ens centrem a parlar de l'obesitat en els adults. Hi ha un component que és genètic, suposo, i un altre que es desprèn dels aliments que ingerim. Ens hem de cuidar per viure més anys i, sobretot, per tenir més qualitat de vida.
Doncs sí, ens hem de cuidar. És molt important que tinguem unes nocions clares del que tenim que fer per mantenir-nos correctes en el nostre pes. Avui dia el sobrepès i l'obesitat és un tema que preocupa moltíssim a tothom. Jo diria que per la seva importància social, perquè una persona que té un bon sobrepès o gorda, està clar que queda una mica limitada en segons quin tipus de feines i en segons quins ambients està més bé o més mal vist. I també és molt important per ser una de les causes d'enfermetats més freqüents, el sobrepès, en l'actualitat. Per tal motiu, tant els metges com el món sanitari en general està una miqueta sobre d'aquest tema. Les enfermetats més corrents, diríem, de rebot d'un sobrepès són la hipertensió, les angines de pits i els infarts, és a dir, enfermetats cardiovasculars molt serioses, enfermetats endocrines, també molt extenses. Avui dia, a la meva consulta, per exemple, m'hi trobo quantitat de gent que ve per aprimar-se, els hi fas una analítica, els hi preguntes tota la història mèdica i te'n dones compte de que tenen un hipotiroidisme que no sabien i que els condiciona moltíssim la seva forma de viure.
Sempre hi ha hagut obesos, com comentaves, a Catalunya, a l'estat espanyol.
Sí.
I quan parlem d'obesos, ens ve la imatge dels nord-americans quan passegem per ciutats com Nova York o, per exemple, Washington, que hi ha molts obesos. És per culpa de menjar aliments, m'imagino, amb molts greixos, els fast foods, aquestes hamburgueses, hot dogs.
Sí. És, diríem, són les víctimes de menjar aquestes coses tan greixoses, aquests aliments tan greixosos. Evidentment que sí, però després també molta quantitat d'aliment, molta més del que el seu metabolisme pot assimilar. I, per tant, implica una acumulació, que comença sent petitet, un va fent una miqueta de sobrepès, després un gran sobrepès i acaba sent un obès, i un obès mòrbid moltes vegades, que els limita moltíssim els moviments. I, realment Amèrica és una mica esgarrifós quan hi vas.
I tant que sí.
I veus aquella gent que realment estan una mica mal situats, no pot ser.
Potser actualment la gent en general ens preocupa més de tenir una salut, una bona salut, sigui saludable, que potser abans no es mirava tant. Potser s'hi troba vostè els pacients que la visiten a la seva consulta, que recordem que està al Policlínic Sant Cugat.
Sí, em trobo cada vegada més que venen persones amb més obesitats. Jo vaig al començament, fa molts anys que sóc dietista, aleshores tenia més patologies més senzilles de gent, noies molt joves que volien mantenir una mica la seva línia, estar més macos, la gent en general, i això va ser el començament. Però a poquet es va anar complicant i ara cada vegada venen patologies més concretes. Ara la gent que venen estan realment malalts. Són malalts cardíacs o malalts del que sigui, però que són conseqüència d'una mala alimentació. Que el tema jo diria que va agreujant-se poquet a poquet.
Potser el menjar de bé fora de casa també és un factor a tenir en compte.
Sí, la gent mengen molt amb cremalloles, emporten coses que són fàcils de portar i de mantenir dintre d'una cremalloreta a la nevera de l'empresa, però, esclar, no és el mateix que les coses recent fetes i menjades al moment, sinó que es tenen que pensar coses que poden mantenir-se i, per tant, més complicades. Ens posem ja dintre de les carns arrebossades o dels guisats, i és clar, això un dia no passa res, és boníssim, jo no dic jo que no sigui bona, però gaire sovint ens comporta això.
Potser oients que ens estan escoltant, que són esportistes, que van al gimnàs i fan una dieta, a vegades de mans de gent d'algun gimnàs que hi pot haver arreu de Catalunya. Però és important que vagin al metge i que facin una bona pauta, no?, per fer una dieta com Déu mana.
Sí, sí. Jo tinc molts pacients que són esportistes i que els ajudo a preparar-se físicament, perquè és molt important el que mengen, està clar. És important el que mengen perquè és molt important el que gasten. I, per tant, com que per mantenir la salut tenen que acabar l'aport més o menys equilibrats, doncs tenen que ingerir una sèrie de coses, més hidrats de carboni, per exemple, abans de fer una competició deportista.
Important els hidrats de carboni.
En aquest cas, importantíssim, perquè és el que ens dona energia ràpida.
Els esportistes a vegades es fan ells mateixos, no?, una taula.
Sí, però en saben molt. Sí. No s'equivoquen.
Quines són totes les causes del sobrepès i de l'obesitat? N'hem dit alguna, però les podríem destacar.
Sí, les causes del sobrepès, principalment tenim una predisposició genètica. Diríem, l'obesitat és en un 60% hereditària. Si el pare o la mare, un dels dos, són obesos, pues la persona té un 50% de possibilitats de ser obesa.
Un 50%?
Sí, però si el pare i la mare tots dos ho són, el tant per cent augmenta moltíssim, ens posem en un 80% de possibilitats. No tan sols perquè genèticament sigui hereditari, sinó que, esclar, vol dir que també el tarannà de la família predisposa a menjar més i a menjar d'una forma desequilibrada.
I si segueixen unes pautes amb una bona alimentació, sí, que la direm d'aquí una estona, sí, doncs poden reduir el pes.
Això sí, també... esclar. Exactament. Més causes del sobrepès són la sobrealimentació. És a dir, ja no menjar malament, sinó menjar massa quantitat, perquè resulta que els espanyols abans no menjàvem tant, però ara mengem més quantitat d'aliment. O sigui, potser diríem la competitivitat professional, en aquest moment en què està Espanya amb aquesta crisi, diríem totes aquestes coses, porta una miqueta a l'ansietat, diríem. La persona està com una mica més inquieta i aleshores mengem una miqueta més del que tindríem que menjar i sobretot moltes vegades picotegem.
A deshores, no? A deshores.
Sí, exacte. Picotegem coses que no tindrien que ser. I també hem abandonat la dieta mediterrània tan bona, els espanyols, que teníem aquest tresor de la nostra dieta tan boníssima. Doncs ara, amb uns 20-25 anys, hem canviat aquests hàbits i ens n'hem anat cap a una dieta molt més ràpida, més sabrosa, potser més condimentada, però més greixós alhora, no? I total, que el contagi aquest del fast food, del menjar ràpid i inclús pel carrer, ha provocat un desequilibri alimentari bastant considerable. Hem abandonat aquella bona tradició que teníem. I segons els darrers estudis, tan sols la meitat dels espanyols mantenen uns bons hàbits alimentaris.
La meitat, hem de fer que pugi,
Hem de fer que pugi, gràcies als vostres programes.
Moltes gràcies.
Després el gast energètic reduït, perquè abans també potser la gent es movien més, però ara entre els cotxes, les bicicletes, les motos, tot tenim mitjans de transports molt fàcils i ens hem acostumat realment a anar amb el cotxe tot arreu.
Inclús a la feina, potser, no? Tenim l'ordinador al davant i no ens movem.
I no ens movem, exactament. Cada dia resulta que som més sedentaris. O sigui, anem al gimnàs, potser, fem coses puntuals molt ben fetes, però en general som més sedentaris ara que abans.
Requereix una constància i fer-ho de forma regular, també.
Sí, exacte. Tindria que ser quotidianament un propòsit de mínim caminar mitja hora o una hora diària.
Parlava una mica també de les causes del sobrepès, que es pot relacionar el sobrepès amb l'obesitat.
Sí.
Parlàvem sobretot dels problemes cardiovasculars, principalment.
Sí, com a conseqüència del sobrepès i de l'obesitat, diríem el sobrepès és una mica el que passa abans de l'obesitat. Les persones tenim o un pes normal, que té un marge bastant ampli, d'uns 8 quilos, més o menys aquest pes normal, depenent de si ets home o dona. Després podem, si anem engreixant, entrem dintre del sobrepès, que també oscil·la bastant, i acabem sent obesos, que, clar, lògicament no és el més desitjable, no? Aquestes patologies el que ens porten és a unes conseqüències molt variades, com per exemple la hipertensió arterial, les malalties cardiovasculars tipus les malalties coronàries, l'infart de miocardi, les angines de pit, els ictus, els infarts cerebrals, tots són conseqüència d'una mala alimentació.
Després hi ha una malaltia que també és bastant freqüent, que és l'aterosclerosi, que és diferent a l'arteriosclerosi, no s'ha de confondre.
Sí, no, no. Realment.
Perquè aquesta és la malaltia que causa doncs, per la formació de plaques d'ateroma.
Ah, exacte.
Si pot explicar una mica, doctora Canet, què és l'ateroma?
L'ateroma són plaques de greix. Que diríem, si per exemple les persones que tenen colesterol o que tenen greixos a la sang, tipus triglicèrids o colesterol, el que se'n diuen dislipèmies en general, que també és una de les conseqüències del sobrepès, pues, diríem, es formen aquestes plaquetes d'ateroma, que són boletes com de greixos que van en el torrent circulatori i que es van adherint a les parets arterials. I és clar, el que fan aquestes plaques? Pues van, diríem, ocluint el nucli on té que passar la circulació.
Obstrueix.
Obstrueix, va obstruint a poquet, si és en el muscle cardíac, com que els vasos són molt petitets, pues pot acabar amb una enfermedad coronària. Però si és en vasos grans, el que fa és, diríem, reduir el calibre i aleshores pues, això implica que hi hagi una hipertensió, perquè el ritme circulatori té que arribar fins a l'última cel·luleta del dit petit i, per tant, té que anar amb un ritme determinat. I si el camí és petit, doncs té que anar més ràpid. I això és la hipertensió.
Doncs avui estem conversant amb la doctora Cristina Canet. Ella és dietista i especialista doncs, en dietètica i en nutrició al Policlínic de Sant Cugat, a Sant Cugat del Vallès. Segur que als oients els hi entren preguntes, dubtes. Mm. Ho poden fer, ens poden escriure un correu electrònic i intentarem doncs, resoldre aquests dubtes, oi, doctora?
I tant, que sí.
Els hi recordem doncs, el correu electrònic del programa.
Feu les vostres consultes al 93 409 2777 o a personaivida@radioestel.cat. Persona i Vida, amb Gerard Carrión.
I continuem parlant amb la doctora Canet, de una mica doncs, tots els casos de l'obesitat, parlàvem del sobrepès.
De les conseqüències del sobrepès.
Sí, del sobrepès. Parlem ara una mica doncs, de que els oients estiguin atents, que agafin paper i llapis, dels consells que ens pot donar o recomanacions per millorar la nostra qualitat de vida.
Sí.
Que és important, doncs, hi ha un seguit de consells
que
s'ho anoti, no? Que ens ho apuntem,
aquests consells. Hem d'evitar pues, aquest sucre a la sang, aquest colesterol, hem d'evitar pues, tenir aquestes sobrecàrregues a les articulacions i, per tant, evitar les pròtesis quan una persona ja és gran. I, per tant, això s'ha d'aplicar una bona medicina preventiva. L'ideal és una bona medicina preventiva, perquè a Espanya, junt amb França, Itàlia i Grècia, doncs són països mediterranis que per si mateix tenim una bona alimentació, la nostra dieta mediterrània, que ja n'hem parlat. Però resulta que aquests patrons alimentaris que ens arriben de fora ha fet que mengéssim d'una forma massa complicada i molt més agressiva i hàgim canviat en un cert punt els nostres hàbits. Val? Aleshores, hem d'adquirir aquests bons hàbits alimentaris que abans teníem. Els hem de tornar a reemprendre. Hem de tornar a menjar més verdures, més hortalisses, productes frescos de l'hort.
Menjars casolans.
Menjars casolans, però em refereixo a coses fresques. Coses collides i menjades, com per exemple pues, les hortalisses, les amanides, les verdures i les fruites. Després els peixos, que nosaltres tenim un mar mediterrani meravellós i que ens dona una variació de peixos magnífica.
Tota la costa, des de la Costa Brava, la Costa Daurada.
Sí, exacte, i que hi ha moltes barques que van a pescar i per tant els peixos són estupendíssims. I en canvi, sembla increïble, pues, a Espanya es menja poc peix, cosa que és insòlita. I, en canvi, mengem molts dolços, molta bolleria industrial, molts precuinats, snacks, begudes ensucrades, menjars preparats, sucs de pack, totes aquestes coses
Un bon suc de taronja.
Natural. Recent espremut, ben ric en vitamines, en vitamina C especialment, i en antioxidants, és el millor.
I prendre fruita, també com vostè deia, és important a mig matí, per exemple, un plàtan.
Sí. Sí, per exemple, un plàtan o una taronja o un parell de mandarines.
Un kiwi, també.
Un kiwi, lògicament. Mm. O fresons. Els fresons ara en aquest moment estan amb el seu punt òptim. Jo sempre dic que són
molt bons,
Molt bons,
les maduixes i els maduixots, sí.
Sí, sí, són. Jo sempre dic que són grans com camions i que val la pena menjar-ne, eh? Mm. Tot això va, diríem, reduint una miqueta pues, el nostre pes. Diuen els experts que una dieta baixa en calories potencia l'acció d'un gen que afavoreix la longevitat, o sigui que com millor mengem, més anys viurem, lògicament.
I també amb una major qualitat de vida, també.
Exacte, lògicament, perquè allunyarem les malalties cardiològiques. Hem de beure més aigua, resulta que no bevem suficient aigua, la gran majoria de la gent, hem de beure de litro i mig a 2 litres diaris.
A l'hivern costa més beure aigua.
Sí, costa més, no cal que ens la beguem freda si no volem, però si natural, hem de beure molta més aigua. I augmentar l'exercici físic és potser una de les coses més importants.
I sense forçar, que a vegades també és força. Ara anem a fer exercici, te'n vas allà a córrer quilòmetres. No cal això.
No cal si no s'està preparat. Si s'està molt preparat...
O fer triatlons.
Sí, exacte, i es vol fer curses, doncs aleshores sí. Però si no, no cal. Hem de cremar una miqueta el que ens sobra. El sedentarisme afavoreix moltíssim l'acumulació de compostos nocius per la salut. Radicals lliures, que en diem. Fer esport és una bona costum, i ens allunya una miqueta d'aquest sedentarisme d'estar enganxats a la televisió, dels videojocs, a l'ordinador, tot això que ens fa estar tantes hores assentats, doncs ho compensem amb 30 minuts d'exercici diari, que activa la circulació cardíaca, ens estimula la circulació del cervell i sembla que tot es posa una miqueta en marxa.
Jo m'he anat anotant llegums, hortalisses, fruita, important, peix,
exacte.
I 30 minuts d'esport diari.
I una mica de carn també.
I carn també.
Però sense, no massa, eh?
Carn vermella no, sense
excessos. Carn vermella sense excessos, exacte. Podem menjar pollastre, podem menjar call d'indi, i podem menjar una miqueta de tot, algun entrecot, per què no, però sense abusar-ne massa, Bueno, en fi, també tenim que evitar una altra cosa, que és la que amb l'exercici s'evita, que és la osteopènia i la osteoporosi, que és la descalcificació dels ossos. Que això amb la gent gran, a partir dels 60 anys, ja comença a tenir una importància, doncs resulta que cada vegada també estan més descalcificats. I si es mouen suficient i fan les seves caminates diàries, doncs tot sembla que va més bé.
Encara que sigui gran la persona que camini, que faci una mica d'exercici, no?
Sí. És que l'ha de fer, ho ha de fer.
Encara que li costi, no, gent que té artrosis, potser que ens està escoltant,
s'ha de moure. S'ha de moure.
Encara que li costi.
No en el moment en què fa més mal. Hi ha moments que dius que és quan ens en recordem que no hem fet l'exercici i aleshores ens posem a fer l'exercici ràpidament. No. En el moment que ens fa mal els ossos no és el moment de fer l'esport. L'hem de fer abans perquè no ens facin mal els ossos. I jo aconsello molt també a caminar per al sol. Caminar 10 minutets, un quart d'hora diari, ja que a Espanya i tota la costa mediterrània no tenim problema de sol, doncs encara que anem vestits, el sol fa la seva acció exactament igual, no cal estar a la platja.
Són vitamines.
Són vitamines. I llavors ens calcifica els ossos, la vitamina D que ens reporta el sol. I diria que potser el més important de tot, que no hem de guanyar pes, és una cosa a la que hem d'estar una mica al tanto.
Però a vegades, per exemple, els que són prims... Costa,
també.
Guanyar pes, costa, no?
Sí,
també al
sí,
revés.
Sí, sí.
Que guanyar,
sí.
Què hem de fer?
Menjar més, just al contrari. Els...
Però tot i així, els que som de Constitució Prima...
Sí, però els que són de Constitució Prima són prims, com els altres també. O sigui, jo diria que tampoc ens ha de preocupar tant el ser prim o tenir un petit sobrepès. No ens ha de preocupar tant. Ens ha de preocupar menjar correcte. Que sigui adequat, amb tots aquests aliments que hem anomenat i després els adequats per cada edat.
O persones que estan grasses i que es volen aprimar ràpid i s'aprimen 10 quilos. No és bo tampoc això de cop, no? Fer aquesta reducció de pes.
Si ho fan molt de cop, no, però anar-ho reduint poquet a poquet és interessantíssim. Perquè allunyes totes aquelles patologies que hem anomenat abans.
Amb un metge especialista.
Amb un dietista, el seu cardiòleg, el seu metge de capçalera. El dietista és l'especialista en aquest tema, o sigui que sí.
Molt bé. Doctora Canet, moltes gràcies per haver-nos vingut a explicar una mica tots aquests consells que n'hem pres nota i segur que els oients també ho han agraït. Si tenen algun dubte, alguna pregunta, li farem arribar i a veure si la pot... Segur que la podrà resoldre i la podrem comunicar als nostres oients.
Sí.
Ens vindrà a visitar durant els propers programes per parlar d'altres temes, no? Per exemple, dietes proteïnades o... Obesitat infantil també podríem dedicar un programa per l'obesitat infantil.
Sí, els nanos tenen una forma de menjar molt comú, molt característica, i jo crec que val la pena un programa per ells. I després les dietes proteïnades és una forma de primar-se molt adequada i que val la pena també fer-hi un programa, perquè avui dia està molt anomenat, la gent està molt motivada amb la dieta proteïnada, però molts no saben ben bé el que arriba a ser i com van. Aleshores, penso que si li fem un programa a Gerard serà molt adequat.
Perfecte. Doncs, doctora Cristina Canet, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Gràcies.
Un plaer.
Igualment.
Que vagi molt bé i fins a la propera. Ens veiem aquí al programa Persona i Vida.
Si Déu vol, ben aviat.
Molt bé. Arriba. arribem al final de l'edició d'avui dijous del Persona i Vida. Gràcies a tots els oients per la seva companyia. Us hem estat fent costat des de les 6 en punt de la tarda, el control tècnic en Xavi Aguilar, i qui us ha parlat, Gerard Carrión, que acabeu de passar una molt bona tarda. Fins dimecres vinent, que toca parlar de bioètica. Que vagi bé, adeu-siau.
A Ràdio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.